Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Ens plau de retrobar-los un diumenge més fidels a la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Avui, diumenge 31 de durant l'any, comentarem les lectures de la missa amb els nostres convidats, que tot seguit els hi presentem. Mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell. Hola, benvingut.
Gràcies.
Aurelio Cerviño, membre del moviment dels Focolars i professor de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya. Hola, benvingut.
Gràcies.
I la germana Maria Victòria Molins, teresiana, dedicada al món de la marginació. Què tal?
Bon dia, bé.
Gràcies per ser aquí de nou.
Igualment, gràcies.
La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Salsina. La taula de control avui a les bones mans d'Antoni Huguet. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els està parlant. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Primera lectura d'aquest diumenge 31 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol 11 i dos versets, i un verset del capítol 12.
Senyor, el món tot sencer davant vostre és com un gra que tot just inclina la balança, com un esquitx de rosada que cau a terra al matí. Justament perquè ho podeu tot, us apiadeu de tothom i dissimuleu els pecats dels homes perquè puguin penedir-se. És que vos estimeu tot allò que existeix i no abomineu res d'allò que heu creat, ja que no heu fet res sense estimar-lo. Com persistiria res si vos no ho volguéssiu? Què continuaria existint si no rebés la vostra invitació? I vos, Senyor, que estimeu la vida, tot ho planeu, sabent que tot és vostre, ja que el vostre alè immortal és present a tots. Per això, repreneu una mica els qui es desencaminen i, servint-vos d'allò mateix amb què han pecat, els amonesteu i els recordeu les seves culpes, perquè s'allunin del mal i creguin en vos, Senyor.
Versets que ens ofereixen una reflexió sobre la grandesa de Déu i ens fan contemplar el seu amor misericordiós i el seu poder. La correcció de Déu també és fruit de la seva estimació i és el senyal que indica el camí del bé i el de la fe. Qui vol començar?
Doncs, si vols, sí. Mira, aquest llibre és el llibre de la Saviesa, és un dels últims llibres de l'Antic Testament i ens fa reflexionar, i aquest tros que hem llegit encara més, sobre la grandesa de Déu i sobre la seva gran misericòrdia. Déu és gran. Déu és misericordiós. Déu perdona, perquè som pecadors, però Déu corregeix també. És com el bon pare que en el fill pues, li perdona la falta que ha comès, però també li posa un càstig o li posa una correcció, no? I això és el que Déu ens demana a nosaltres. Ens perdona, però ens corregeix. I amb això es va perfectament amb el salm responsorial que hi ha després d'aquesta lectura. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l'amor. Un salm preciós. Doncs jo penso que aquesta lectura va cap aquí, a veure la grandesa de Déu i la seva gran misericòrdia vers nosaltres.
A veure, jo tot això de la misericòrdia de Déu sempre penso que des de la teologia es pot explicar, però només es pot experimentar des de la mística, o sigui, només es pot experimentar des de l'experiència de Déu. Jo les vegades que he experimentat més a Déu l'he experimentat des de la misericòrdia, des de sentir-me malament, sobretot a la meva inquieta joventut, que aquelles reconciliacions amb Déu eren l'experiència més maca que podia tenir, tant que fins i tot ara en la meva ja bellesa, aquesta serenor que té la bellesa, trobo a faltar aquelles trobades de amb Déu quan em trobava tot tan malament i acollia ell, i ell m'acollia amb aquest amor, no sé si m'explico, però és la misericòrdia és una qüestió més que teològica d'explicació i moral, és una explicació mística. Experimentar la misericòrdia de Déu és el més meravellós que ens pot passar en aquesta vida, no?
Sí, de fet, aquest punt tan fort, perquè surt com una pedagogia de Déu mateix, no? En el sentit que diu, el mateix pecat, servint-vos d'allò mateix amb què han pecat. Vull dir, Déu us serveix de les nostres febleses, no per encara continuar a matxacar i tal, sinó justament per fer experimentar el seu amor. Clar, depèn també de nosaltres. A un cert punt, jo crec que aquí també llegíem això a la festa de tots els sants, que hi ha un punt central, que és la humilitat. Aquesta és la conversió, al final de tot. Si som humils i ens reconeixem que tenim límits, que som pecadors, que som criatures, que no ho podem tot, que no som tot poderosos, ja, per a mi és el gran pas, per això el model de Maria, no? Com a la persona humil, que no vol dir anar amb el cap sempre aixecat, sinó amb el sentit aquest de reconèixer els límits, i després, des d'allà, quan experimenten aquest amor que ens perdona, que ens diu vinga, torna a posar-te dempeus, continua, jo t'estimo, que es pot manifestar de moltes formes diverses, això en la vida de cadascú, però no és teòric, és molt concret, molt concret.
Sí, jo també estic d'acord amb això, perquè la misericòrdia també s'ha d'experimentar. Això és important. No solament dir que Déu és misericordiós, sinó experimentar com Déu és misericordiós amb mi, amb la meva vida, amb les meves coses. I llavors, quan s'experimenta l'experiència, un queda com més satisfet, no? Com deia abans, el pare que perdona el fill, quan el fill s'ha sentit perdonat, també està el seu cor més en pau i més en contacte i agraïment amb el pare que l'ha corregit, encara que l'hagi castigat, encara que li hagi obligat a fer certes coses, no obstant, se sent més acollit i més estimat. I això és el que hem d'experimentar nosaltres davant de la grandesa i de la misericòrdia de Déu, sentir-nos més estimats per ell.
Vosaltres no us heu fixat, jo ara que tenim renebots petits, els nens petits que tenen aquesta cosa, quan el pare els ha renyat o la mare els ha renyat, després van corrents i sí. Quan els han renyat molt, no s'aparten d'ells, els hi abracen molt més.
Hi
ha una cosa, sí, perquè no es queden tranquils si no estan molt abraçats al pare perquè ho han fet malament. I això jo observo en una neboda meva de 3 anys i em crida l'atenció, el sentit aquell de sentir-se perdonat. Clar. És que s'abraça més el seu, la seva
mare. Sí, de passar sense segur, i sembla que l'ha renyat, sembla que l'hagi castigat i que i ell no es vol sentir separat, es vol enganxar. És
maca.
L'exemple és maco, sí, sí.
I a mi també una altra frase, canvia una mica el tema, però que m'ha copsat molt l'atenció, és aquesta de com persistiria res si vos no ho volguéssiu, no? Pel fet de dir tota la creació és fruit de l'amor de Déu, i també el fet de la nostra petitesa. És a dir, fins i tot, per dir-ho així, si Déu ens ha donat la llibertat de poder escollir, també era conscient de que a vegades diríem que no, no? Que no sempre arribaríem a mantenir el sí, el sí, el sí, per viure en la plenitud de l'amor, en la plenitud de la donació, en la plenitud del... per tant, a vegades això a mi em deixa molt en pau, de dir el fet de... Òbviament, m'agradaria sempre poder viure en l'amor, poder estimar tothom, poder no perdre la paciència, poder, no?, perseverar, poder ser més flexible, poder moltes coses... però quan no hi arribo o quan entro en contradicció dic vull viure així i al final faig una altra cosa, això que diu també Sant Pau, no? Faig el mal que no vull i no faig el bé que voldria fer, no? Vull dir aquest punt.
Continuem endavant, ara tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica i del capítol primer i també dos versets del segon.
Germans, sempre preguem per vosaltres, demanant que el nostre Déu us faci dignes de la vocació cristiana i amb el seu poder dugui a terme tots els bons propòsits i totes les obres que la fe inspira. Així, el nom de Jesús, el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres i vosaltres en ell, per la gràcia del nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor. Pel que fa a l'adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, i a la nostra reunió amb ell, us preguem, germans, que no perdeu el seny ni us alarmeu, encara que d'una suposada revelació de l'Esperit o d'una dita o carta que passés com si fos nostra, anunciessin que el dia del Senyor és eminent.
La segona carta de Sant Pau als tessalonicencs té com a tema central la vinguda del Senyor. L'apòstol els recomana que es mantinguin ferms i dignes de la seva vocació en el camí de la fe. Doncs Déu-n'hi-do el que els hi demana. Posem parés.
Res, és que Tessalònica...
Què hem de llegir avui dia?
Jo ara estic pensant que fa 4 o 5 anys que vaig anar a Tessalònica. I a veure aquella gran ciutat de Tessalònica, et vas imaginant Sant Pau per allà predicant i convertint gent i penses, Mare de Déu, aquí tanta predicació i què ha quedat aquí de tot això? Què ha quedat del cristianisme a Tessalònica? I llavors et trobes una mica doncs, de que et dones compte que Sant Pau havia fet un grup allà de cristians i els hi escriu, n'hi ha dues de cartes, els escriu una primera carta i una segona en els cristians. Avui llegim la segona i aquesta segona la llegirem tota sencera 2 diumenges més, o sigui que durant 3 diumenges llegirem la carta de segona de Sant Pau de Sant Licenç, que és la que avui comencem. I avui hi ha aquestes dues parts, podríem dir, no? Manteniu-vos amb la fe, perquè hi ha el perill de no mantenir-se, eh? Nosaltres ens passa igual. Hi ha moments que ens l'eufòria, la fe, hem sentit una conferència, hem llegit un llibre, hem tingut una inspiració mística, Déu ens ha ajudat, i llavors, noi, la fe és el que creix, però mantenir-la, és com a totes les coses, la perseverança, no? Això és important. I després hi ha un altre punt que també els hi parla de la segona vinguda del Senyor. Tots sabem que el Senyor tornarà, almenys ho esperem. O sigui que esperem que el Senyor torni, i el Senyor quan tornarà? Pues mira, el dia de la nostra mort suposo que serà, no? Aquell dia tornarà i ens vindrà a buscar. I llavors serà quan realment hi haurà l'experiència de la trobada definitiva, mística i total amb el Senyor. Però mentrestant ens hem d'esperar. I aquests de Tessalònica els semblava que això ja arribaria qualsevol dia. I no, han d'esperar quan el Senyor vulgui, que és el que mana.
Hi ha una cosa que a mi quan em diu la gent, jo no crec, i jo dic, en què no creus? Aleshores, la persona sempre està pensant en dogmes. Dic, jo en molts dogmes tampoc hi crec, o sigui, no passa res.
A veure...
Ai.
Sí, per tu la fe és això, és creure?
Aclareixo, si
és paraula. La fe és creure, per mi la fe és viure. Aleshores, aquí parla d'obres de fe, no diu dogmes de fe. Però sempre que parlem de fe, parlem de dogmes. No, parlem d'obres de fe.
No tot és dogma.
I per tant, a mi els dogmes tant se m'endonen. Almenys molts dels dogmes tant se m'endonen. Algun dia el papa ho va dir, però tant se m'endonen en el sentit de per la meva vida.
Els que són de fe els hem d'acceptar. Els
accepto, però...
I hem de creure.
Ell els accepta, seguríssim.
Els accepto, però no em toquen la vida. A mi em toca la vida Jesús de Natzaret amb la seva vida, que em fa actuar. Sí. Però el que em molesta, i ho he exagerat perquè la gent ho vegi, que quan parlem de fe, parlem sempre de creença, en comptes de parlar d'actes. I en la paraula de Déu sempre es parla d'obres. Per això Santa Teresa diu una frase que ho diu tot. Obres quiere el Senyor. Obres quiere el Senyor. Això,
sí, a mi, bueno, això encara es veurà de forma més palesa a l'Evangeli, sí, no?, que comentarem. Però... així, però hi ha una petita experiència personal. Jo he tingut, bueno, potser com a tots, però molts de dubtes de fe, tot un recorregut, a vegades, no?, que intentes trobar respostes, que llegeixes, que veus, quan és molt jove, després més endavant. I al final, el camí que jo he trobat, he dit, mira, Déu és amor. I jo en l'amor sí que en crec, i cal creure en l'amor, perquè també l'amor cal un acte de fe també, perquè a vegades diem l'amor com si fos una cosa espontània i parles amb algunes persones que no tenen cap mena de fe en l'amor i que dius, això és impossible.
Aquest és el gran dogma de fe, l'amor.
Exacte. I llavors, per a mi va ser la reconciliació, a tal punt que un dia vaig dir, bueno, si Déu és amor, millor per a ell. No, com diem, jo crec en l'amor i després si Déu s'afella, si és amor, bueno, molt millor. Però i penso que també aquest tema de la fe i de les obres és un punt també de poder també donar una mica testimoni del que creiem, no? És a dir, no és, el cristianisme no pot ser mai una religió o una vida només vertical. Si només vivim en forma vertical com Déu i jo i prou, és que no anem bé, no? La part horitzontal, és a dir, com diu també, com podem estimar Déu que no veiem si no estimem els germans que el tenim al costat, no?
Sí, però fixa't que normalment una persona quan diu no, jo sí que sóc creient, però no practico. Què no practiques? Per ell no practiques donar missa els diumenges. Que a part no és cap dogma, això és un manament de la Santa Mare Església. Però
és un manament de l'Església, sí.
Exactament.
Perquè l'Església sap que sense l'Eucaristia, sí, sense l'aliment, sí, ens podem morir.
La pena és això, que hagi de fer un manament de...
Ja vol passant.
Sí, la pena és que hagi de fer un manament de menjar, perquè
sí.
Si no, ningú és...
És una necessitat.
Exactament.
És una necessitat.
Aleshores, la gent sempre pensa això, que és... Bueno, sí, no practiques. Sí. Perquè no practiques l'amor, practiques... Crec que hi ha una confusió en tot això.
Bé, doncs en tot cas, ara quan comentin l'Evangeli, doncs potser podríem esbrinar-hi alguna cosa, si els hi sembla. Ara, abans de passar a escoltar l'Evangeli, doncs recordem que estem fent la tertúlia avui, diumenge 31 de durant l'any, amb mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del bisbat d'Urgell, amb l'Aurelio Cerviño, membre del moviment dels focolars i professor de teologia moral a la Facultat de Teologia de Catalunya, i amb la germana Maria Victòria Molins, teresiana, dedicada al món de la marginació. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 19.
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap de cobradors d'impostos i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè ell era petit d'estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s'enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret, alçà els ulls i li digué:
Zaqueu, baixa de pressa, que avui he de quedar-me a casa teva.
Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content. Tothom que ho veia criticava Jesús i comentava el fet que s'hagués quedat a casa d'un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor:
Senyor, ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns i a tots els que he defraudat els restitueixo 4 vegades més.
Jesús li digué:
Avui s'ha salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un fill d'Abraham. És que el fill de l'home ha vingut a buscar i a salvar allò que s'havia perdut.
Situem aquesta escena. Jesús, fent camí a Jerusalem, entra a Jericó, una important ciutat situada a uns 24 quilòmetres al nord-est de Jerusalem, prop del riu Jordà, on hi havia força activitat comercial. Aquest Zaqueu, cap de cobradors d'impostos i ric, té un trobament amb Jesús que li toca el cor i el converteix.
Veus, aquí jo trobo la resposta a el que estàvem dient abans, en Jesús sempre. Mirant a Jesús trobes tot. I aquí jo veig dues coses importantíssimes perquè nosaltres tinguem la mirada posada al nostre voltant. La primera, Jesús mira, i com mira, veu. Si no mires, no veus. Aleshores, moltes vegades els invisibles no els veiem perquè no mirem, no? Ell mira i veu. I veu aquell home que està pujat allà dalt i a més mira a l'interior. Però la segona cosa és importantíssima. La seva mirada és guaridora, no és inquisidora, com moltes vegades hem estat nosaltres els d'Església. I després, la segona cosa és, com que mira sí, i la seva mirada és guaridora i misericordiosa, dona oportunitats. Jo cada vegada tinc més llàstima, no del que, de les víctimes, que també, sinó del que crea víctimes, perquè és víctima d'ell mateix. Aquests dies tothom està, que dona, horrible, que ha matat, horrorós, que va matar, terrible, que ha matat aquell nen i tot el que ha passat. Però ella és la víctima terrible, perquè és víctima del seu mal que té dins. I això és el que veu Jesús. Ell és víctima de si mateix. Baixa. Nosaltres, a vegades, sí, pensem. Hi ha alguns pecadors, entre cometes, que ens fan molta pena, però altres no. Jo no sé si... Me'n recordo que aquest evangeli ho vaig sentir jo una temporada que es parlava tot el dia de Bárcenas. Jo pensava, nosaltres seríem capaços de dir, Bárcenas, baixa, i mira casa meva.
És curiós de veure també com Jesús busca la gent,
Exactament.
Perquè el Zaqueu estava amagat, estava dalt d'un arbre, però allò que has dit el va mirar i el va veure, no? I Zaqueu no volia anar a casa seva, i va anar a casa seva, no? I no va anar a casa dels rics, dels poderosos, va buscar Zaqueu, que era un home que era mal vist perquè era cobrador d'impostos i devia estafar i devia fer els seus enredos i els seus negocis privats, no? I llavors Jesús va allà perquè sap que aquell home necessita conversió i és allò que va buscar l'ovella perduda, no? I Zaqueu era una ovella perduda i la va trobar a dalt d'un arbre, però la va trobar. I això, doncs, també Jesús segueix fent-ho avui amb nosaltres. Busca pecadors. De vegades et trobes amb gent que penses, caram, com pot ser això? Que aquesta noia, aquest noi que era un balaga i ara guita, vol entrar al seminari. Com pot ser això? Això no serà pas capellà. I jo m'he trobat aquest estiu un noi que entra al seminari aquest any i m'ha donat una impressió i diu, hi vaig amb molta por perquè, és clar, sembla que el senyor em crida, dic, és que t'ha vist dalt de l'arbre i et farà baixar cap al seminari. Però dic, mira, resaré molt per tu perquè diu, no sé si ho aguantaré al seminari. Sí, home, sí, ja veuràs com Jesús va anar a casa, el va convertir.
Bé, mentre llegíem aquest fragment de Lluc, venia tot el tema del pur, impur, de si calen els rituals, les fórmules, o què ens salva, no? Això que també la Vicky deia molt clarament. I pel resultat, sembla que la conversió de debò és la conversió del cor. I no només la conversió del cor en abstracte, sinó amb conseqüències molt concretes. Vaig i torno tots els diners, vaig, em converteixo. Per tant, fa veure també com el nostre reina, el reinat de Déu i el cristianisme porta la llavor d'una justícia social. No podem permetre injustícies també socials, i el fet, no sé per què ara mateix em venia també l'altre passatge del jove ric, no? Que diu, ho feia tot, era una persona molt bona, i quan Jesús li diu, llavors veus i vens tot i dones als pobres, allà s'acaba.
Ja se para.
Aquí veiem la diferència de conversió del cor i que toca la butxaca. No sé qui deia que cap revolució pot anar endavant si no arriba un moment que toca la butxaca. I, bueno, sembla molt...
Però jo em pregunto, per què Zaqueu es converteix? Per què l'ha convidat a casa seva? Zaqueu es converteix perquè se sent estimat. El sentir-se estimat, i això hi ha molts casos de gent que no se senten estimats, però quan troben algú que els estima i se senten estimats, llavors realment canvien de vida. Jo he tingut l'experiència també, fa uns 2 o 3 anys, d'un noi casat, separat, tornat a ajuntar-se, separar-se, i ara finalment el vaig trobar amb una noia que ha tingut un fill, i dic, caram, quin canvi tan gran que ha fet aquest noi. I parlant amb el seu sogre em va dir, dius que ha trobat una família. Aquest noi tenia una família destructurada, no el van saber estimar, no el van saber ajudar, i ha anat perdut. Diu, ara ha trobat una família, aquest noi ha canviat. Dic, realment, em dona la impressió que sí. I això, quan un se sent estimat, és quan se converteix, és quan canvia.
Sí.
Si nosaltres estiméssim més a la gent, potser la gent també estaria més al nostre costat i s'acostaria més a l'Església i a Jesús.
Totalment d'acord, i crec que també aquest passatge denuncia, ho fa l'Evangeli en altres passatges, però denuncia això mateix, de dir, perquè penso que faig el ritual, per dir-ho antigament, però ara podem dir, perquè penso que m'acosto a l'Eucaristia, vaig a missa o el diumenge, ja he fet el que calia fer, i després ni em fixo en el meu veí o en l'amic, la persona a la feina, o passo així, com diu la Vicky, amb invisibles a tot el voltant, i en canvi la necessitat de que això que celebrem el diumenge sigui una celebració de qualcom que vivim al llarg de la setmana, de que posem en pràctica i que de debò estimem a l'altre que es passa al costat, no?
Alguna cosa més per això, molt breu? Jesús es queda a casa des d'aquell, però Jesús no anava sol, segur. O sigui, anava amb els 12, Déu-n'hi-do. Em quedo amb els 12.
Ara no sé que... si tot... sé que ho va convidar tots.
Estaven les dones que li servien. Estaven les dones. Les... Perquè aquí sempre no... l'Evangeli, quan surt a les dones, sempre estan que
aquí
li servien.
No, aquí no ho diu.
Sí,
aquí
és el que feia, feien la cuina.
Ai. No.
Alguna pau, dona hi havia que els hi va fer el sopar, no? Alguna dona hi havia que els hi va fer el sopar.
A veure... Germana Maria Victòria, vostè vol parlar de que les dones no han de fer aquest servei i això? Molt bé, doncs diumenge vinent els convidem a tots tres, si volen venir, i continuem el
perfecte,
tema, d'acord?
Doncs
però ara
el diumenge que ve parlarem de les dones.
Això mateix. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Germana Maria Victòria Molins. Gràcies també a Aurelio Cerviño. Gràcies, mossèn Xavier Parés. També gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica. I, com no, gràcies a vostès, també, amics i amigues del programa, perquè són fidels, perquè ens escolten i perquè ens envien molts missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. I recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic, per si volen prendre nota, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que ens plau molt que romanguin en la sintonia de Radio Estel, aquesta emissora, i també que estiguin amb nosaltres el proper diumenge, en què comentarem la litúrgia del diumenge 32 de durant l'any. Gràcies per ser aquí. Salutacions cordials. S'ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.